Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Els dilluns obrim setmana regalant-vos aquest petit parèntesi, aquesta secció del Feinejant en Filosofia que ens acosta el professor de Filosofia, Pere Martí. Bon dia de nou, Pere.
Molt bon dia.
Em deies ara, micro tancat just abans d'arrencar, que seguíem estirant el fil de fa 15 dies perquè et vaig provocar.
Bé, clar, els oïdors no ho van poder escoltar, però certament a l'acabar el programa doncs vas manifestar que encara et quedava algun dubte important, no? Perquè havia avançat la possibilitat de que donaríem les claus per escatir quan ens estan manipulant i quan no, i que això no havia quedat prou clarament definit. I bé, no he tornat a escoltar el programa, però sí que he rellegit els apunts que jo tenia i en certa manera doncs t'he de donar la raó, i per tant intentarem avui, en la mesura del possible, esmenar aquest dèficit. En la mesura del possible, perquè estem davant d'un tema d'unes dimensions
èpiques, pràcticament.
Importants, sí. Però que, com en totes les qüestions, sempre hi podem buscar una aproximació que sigui prou, prou sensata i raonablement aprofundida, i que no hagi de dedicar doncs toms i toms de literatura per poder-la expressar. Per tant, som-hi, no hi dediquem més temps als preàmbuls i entrem en matèria. També crec que en l'anterior programa hi va haver una qüestió que era una qüestió clau en l'argumentació que vaig desenvolupar, que no sé si va quedar prou clarament reflectida, no? I per això sí que m'agradaria incidir de nou en aquesta qüestió. És el concepte clau que exposa el senyor Noel Yuval Harari en la seva obra Sapiens, de que tots els nostres conceptes simbòlics fonamentals són imaginaris. I què vol dir això d'un concepte imaginari? Perquè d'entrada doncs és una noció que pot xocar una mica i quedar una mica desvirtuada si no l'expliquem. L'altre dia ho vaig intentar, usant un dels exemples que ell usa en la seva obra. Avui en farem servir un altre, que ja en alguns altres programes potser hi havíem dedicat algun moment a parlar-ne, i que potser serà més, ens ajudarà millor a fer aquesta radiografia de què és un concepte simbòlic imaginari i la importància que tenen, clar. Aquesta qüestió que avui iniciarà doncs la nostra anàlisi és el diner. Una qüestió, un tema, un concepte que tothom coneix i utilitza, i per això que a ningú d'entrada li suposa cap problema, no? El diner, ja sabem què és el diner. Però, d'entrada, per molts de nosaltres, el diner pot ser una cosa ben material i tangible, que ocupa un lloc, que fins i tot pesa, que podem tocar, en forma de monedes, bitllets. I això que té a veure amb el que dèiem ara, no, ni és concepte, ni és simbòlic, ni és imaginari. Però, si gratem només una mica, veurem que, home, potser no està tan clar que sigui una cosa que es pugui tocar, pesar o veure. Perquè tots sabem que les monedes canvien de valor, es devaluen. I avui dia val una cosa i demà val una altra, però és que a vegades no només es devaluen, sinó que deixen de valer en absolut. Per exemple, la moneda republicana, un cop hi ve el canvi de règim, no va tenir cap valor. En canvi, l'element material, això que podem tocar i tal, no sofrí cap canvi. Era exactament el mateix el dia abans que el dia després. Què ha passat aquí, doncs? Què és el que ha canviat? Doncs ha canviat el que realment l'essència, allò que caracteritza el diner, que no és pas aquest suport material. què és el que és el diner en realitat? Doncs és una cosa molt molt etèria, molt molt poc material, perquè al final el diner és simplement un acte de confiança entre els seus usuaris. Un acte de confiança entre els seus usuaris. És a dir, jo confio que quan dono uns diners una altra persona doncs em donarà un llibre, l'altra persona em dona un llibre perquè confia en que aquests diners que jo li dono, avui dia ja quasi bé mai són diners, sempre és un apunt bancari, li permetrà anar a un restaurant i que el propietari del restaurant li donarà, a canvi d'aquest apunt bancari, doncs uns diferents plats perquè ell confia... una cadena indefinida de confiances.
I no parlem ja del bízum, encara no és més simbòlic i imaginari.
O del bitcoin.
Exacte.
Clar, avui dia l'avenç tecnològic ens ajuda a modificar la nostra percepció del diner. Però sempre ha sigut així, eh? El que avui dia aquests mitjans, diem-ne, en què se sustenta materialment diner, siguin tan, tan virtuals, perquè al final tot els apunt bancari no és sinó una determinada disposició d'una càrrega elèctrica en un determinat dispositiu, disc dur o el que sigui. Això és el sustent material del diner. És existeix, eh? Aquesta càrrega elèctrica existeix, però ja no, és, ja no la podem veure ni tocar. Però al final el concepte o la naturalesa del concepte no ha canviat. El diner, per tant, és un concepte simbòlic imaginari, en el qual tots els ciutadans d'un determinat territori, poden ser centenars, milers, milions, milers de milions, coincidim en acceptar. Clar, això és el que el senyor Arari posava en relleu en la seva obra, aquesta capacitat de confluir en una sola idea i actuar en funció d'aquesta idea de tants individus diferents, una confluència que supera, que permet superar espai i temps i que permet col·laborar a individus que mai es coneixeran entre ells. Aquesta és una de les claus de l'evolució de la humanitat i és un dels aspectes en els quals avui dia doncs, es fa èmfasi a l'hora de definir què és la intel·ligència humana. És un dels aspectes essencials de la intel·ligència humana. Potser l'exemple de la setmana passada, o del fa 15 dies, perdó, la Peugeot no va quedar prou clar, però em sembla que amb el diner tenim aquesta cosa, diguem-ne, més fàcilment al nostre abast i podem entendre què vol dir això d'una realitat que sembla tangible i material, però que en realitat és purament mental. És un concepte imaginari. Si anem a la definició habitual d'imaginari és exactament això. És una cosa que ens hem inventat i que no existeix en la realitat. Per tant, que ens està només en la nostra ment. Per exemple, un dels clàssics, un unicorn. Un unicorn...
No existeixen, no?
No existeixen. Existeixen.
Jo no n'he vist cap.
Clar, a vegades a les classes de filosofia es podria dir que existeixen. Bueno, però si no existeixen, com és que sabem què són? Clar, és que existeixen només en la nostra ment, però existeixen. De la mateixa manera que els diners. Clar, si un compra un ninot d'un unicorn, ja sap què és, que li poden, no li poden donar qualsevol cosa. Per tant, no existeixen en el món real, però sí existeixen en el món real. I a partir d'una sèrie o d'una pel·lícula de ficció, imaginació, doncs pot fer una quantitat de merchandising extraordinària i fer una gran quantitat de negocis. Per tant, la implicació entre el món imaginari i el món, entre cometes, real, material, és constant. I ara ja podem començar a arribar a la conclusió de que en la major part de les nostres accions i actuacions nosaltres estem dirigits, estem dins d'aquest marc simbòlic imaginari. Que pel fet de ser imaginari no vol dir que no sigui real i que no tingui una importància extraordinària.
Pot tenir igual força que un de real, o més.
O més. Perquè és el món en el que nosaltres vivim. Nosaltres vivim envoltat d'aquest món de conceptes, de formes simbòliques i imaginàries. Hem de fer aquí una petita salvetat amb la noció de fantasia, comprant d'imaginació, allò que nosaltres ens inventem, que creem de manera voluntària. Hi ha una part de la imaginació que la, diem-ne, reservem per la llibertat absoluta. Aquesta és la fantasia. Però no tot el món imaginari és absolutament lliure. Perquè nosaltres, com veurem ara a continuació, podem establir també unes regles, unes normes de funcionament d'aquest món imaginari i, per tant, actuar en ell de la mateixa manera que actuem en el món real, doncs seguint unes pautes i unes normes que ens marquem nosaltres mateixos. Clar, en el món real ja no ens venen donades. Si jo vull volar, no puc. Si dic, no és igual, jo m'entesto en volar, doncs malament. Hauria de buscar alguns mitjans tècnics per aconseguir-ho i ho podré arribar a suplir d'una altra manera, però hi ha unes limitacions que, diguem-ne, són, que diem en filosofia, ontològiques, venen donades per la nostra naturalesa, la forma de ser. En el món imaginari, això està més a les nostres mans, però un cop hem marcat unes regles, per exemple, per jugar a escacs hem de seguir unes normes, normes imaginàries, però ben rígides, que ningú es pot saltar. En el moment que ens saltem les normes, podem fer-ho, però llavors què passa? Que no podem jugar. S'acaba aquesta possibilitat d'interacció dels uns amb els altres, interacció positiva, creativa, que ens permet fer coses. Per tant, anem ara a la pregunta. ens estan sempre manipulant? Sí.
Sí,
de manera
rotund.
Estructural. Clar, per què? Perquè tots estem dins d'alguna creació simbòlica imaginària que en algun moment algú ha operat. Per tant, estructuralment, sí. Però això ens deixa absolutament a mercè de l'arbitrarietat? No.
Clar, exposat així, sembla que estiguem a mans d'un gran germà.
Sí i no. I estem a mans, sempre, però és una cosa, no és només del gran germà, és la nostra manera de funcionar socialment. És a dir,
és un pacte.
Exacte.
Un acord entre dues parts.
Exacte. Entre... no dues,
o més,
sinó tantes parts com éssers humans existim. Amb això podem recórrer aquests clàssics que de tant en tant citem. Per exemple, el senyor Nietzsche és un dels grans investigadors sobre la veritat i que arriba a la conclusió, i des d'un bon començament, que la veritat no és sinó un pacte. Un pacte social per poder arribar a la convivència, per sortir de la guerra de tots contra tots, ens cal un pacte social, un consens en quines són les coses que són veritat, i a partir d'aquell moment, aquelles que són descartades, socialment, passen a ser mentides, però el pacte existeix i, per tant, estableix un marc de funcionament que no, repeteixo, no és arbitrari. Ara, si anem al fons, allò que ens diuen en aquella manera d'explicar la veritat és l'única, l'autèntica veritat. Clar, Nietzsche aquí ens dirà no. És la veritat que nosaltres hem acordat. Totes les possibilitats d'estructuració d'aquests conceptes simbòlics són equivalents? No. Mirar d'introduir un element més, més modern, més actual, i que sona més el que és el públic actual, que no, això dels conceptes simbòlics imaginaris, que és més del gremi de filosofia. No? Avui dia es parla molt del relat. El relat. No? És qui domina el relat domina la realitat. El relat no és res més que una construcció simbòlica que explica uns fets. Els explica, els hi dona un sentit. Clar, els éssers humans sempre hem explicat fets, però són les famoses cròniques, no? Els grecs ja tenien els cronistes, nosaltres, els cronistes, a l'edat mitjana, Ramon Muntaner. Una crònica és una exposició d'uns fets. Va passar això, va passar això, va passar allò. La història no és això, la història que avui nosaltres entenem no és això. La història el que fa és explicar per què succeeixen aquests fets, quines en són les causes, quina és la fita, quin és el sentit, la finalitat. Nosaltres, a més, és que necessitem tenir, comprendre aquest sentit o aquesta finalitat. Per tant, els fets s'enllacen entre ells en un marc explicatiu. Aquest marc explicatiu és el relat. I, clar, el relat depèn dels fets, però no només. Per exemple, agafem uns fets relativament recents. La primera part dels anys 30 del segle passat, hi havia uns generals que no estaven d'acord en com funcionava el govern de l'Estat espanyol, es van enfrontar amb aquest govern, hi va haver un enfrontament armat entre els dos bàndols, i al cap d'un temps aquests generals van accedir al govern de l'Estat espanyol. Això són fets, diguem-ne, incontestables. Ara bé, ningú explica mai això així. Això no és la història. La història és, hi va haver un cop d'estat il·legítim per part d'uns generals colpistes que van aconseguir enderrocar el règim legítim i a partir d'aquí van instaurar un règim il·legítim i, per tant, totes les decisions governatives, judicials, etc. d'aquest govern han estat il·legítimes fins avui.
Així s'explica la història, però no tothom te la compra així.
No, perquè n'hi ha que diuen, tant polítics d'alguns partits, magistrats, historiadors, que en aquell moment hi va haver la instauració del govern legítim que per fi va aconseguir que en aquest estat hi hagués un govern que fos just i que a partir d'aquí s'ha fonamentat després tot el que ha sigut la història subsegüent de la legitimitat governamental en el nostre estat. Bé, els fets no han canviat, eh? Els fets són els fets. Però, oi que sí que canvien? Depèn de l'estuig en què els poses.
Sí, sí.
Llavors la pregunta és, bueno, llavors què passa? Que tothom pot dir el que vulgui? Fins a cert punt.
Tornem al pacte.
Tornem al pacte, tornem als consensos bàsics. Hi ha un altre filòsof més recent que Nietzsche, el senyor Jürgen Habermas, que va dedicar una bona part de la seva vida a treballar això, el que se'n diu la teoria de l'acció comunicativa. Com és possible la comunicació entre els diferents membres de la societat? Diu, hi ha uns consensos bàsics, damunt dels quals es pot, diem-ne, després fonamentar la discussió, la discrepància, però sense aquests consensos bàsics la convivència, la comprensió, la comunicació és impossible. Per tant, quan nosaltres sospitem que hi ha algun tipus de manipulació, no tenim altre remei que anar amb aquests consensos bàsics i veure en quin moment es trenca la cadena, diguem-ne, de connexió entre aquest consens i el relat que ens estan explicant. Hi ha moltes possibilitats diferents. Per exemple, hi ha el que seria la manipulació més grollera, que és la mentida. Tots coneixem testimonis històrics, per exemple, quan les companyies de tabac nord-americanes, doncs, tenint informes propis que asseguraven que el tabac era perjudicial per la salut, que és indiferent, ara, que aquest informe fos vertader, era un informe científicament
inqüestionable,
comprovat. Uh-huh. Bueno, la ciència, un dia en parlarem d'això, si es caracteritza per una cosa que sempre és qüestionable. Allò que diferencia ciència del no ciència és que la ciència la podem refutar, el que no ciència no la podem refutar. La ciència la pots comprovar i cada vegada que comproves una teoria, una hipòtesi, guanya en credibilitat. Però sempre has de continuar comprovant-la i mai arribes a poder demostrar un coneixement no científic. No és refutable. No genera aquelles condicions que permeten dir no és vàlid. Però bueno, això en parlarem un altre dia.
Ho apartem.
Estàvem amb una mentida directa. No?
Quan és molt flagrant, és mentida.
És flagrant. Hi havia unes companyies que tenien aquests informes científics i ells deien el contrari del que aquests informes sostenien. Per tant, aquí hi ha una mentida. No, ells no surten del consens, però simplement menteixen a partir d'aquest consens. Per tant, és una manipulació que hi ha un moment en què es pot fàcilment detectar. Altres tipus de manipulacions són més...
maquillades, sutils?
Sutils, sí. Per exemple, quan es parla de violència, i avui dia hi ha una noció de violència que és la causada per aquell que la rep. O sigui, hi ha la violència... La violència és en què és, quan algú agredeix un altre. Però, en canvi, avui dia algú ha estat jutjat i condemnat perquè ha fet que un altre l'agredeixi a ell. És la violència sobrevinguda. Quan comencem a estirar els conceptes, aquests consensos, fins a tal punt, arriba un moment que no ens entenem. I això és també un lloc en el qual la manipulació és molt més fàcil, perquè qualsevol pot dir el que vulgui. I després hi ha les manipulacions d'engany, com l'obsolescència programada, la necessitat, la creació de necessitats com la moda, perquè tu continuïs sempre, diguem-ne, consumint mitjans perquè compris que no són obertament declarats i que, de tota manera, nosaltres tenim eines per poder-les descobrir i actuar en conseqüència. No és fàcil, però ho podem fer. Per tant, sempre estem dins d'un relat, d'una manera d'explicar les coses que pot seguir interessos particulars per obtenir benefici, com deia Marx, això és la ideologia, però nosaltres tenim eines per intentar, com a mínim, destapar, desvetllar allò que hi ha de excessivament desconnectat d'aquell consens inicial, per tant.
Excessivament, eh?
Excessivament.
Perquè amb una part pots, no? Vas fent.
Sí, clar. T'ho compro. Evidentment, evidentment. I per acabar avui, doncs, simplement dir que deixarem aquest tema de moment, a no ser que hi hagi una cosa que sigui realment inajornable, i per canviar totalment de registre, el dia que ve, no sé si n'he sentit parlar, parlarem de la síndrome de l'impostor.
M'agrada. No n'he sentit a parlar, no.
Un tema que, doncs, d'un altre vessant.
Doncs serà d'aquí 15 dies. Pere Martí, moltes gràcies i bona setmana.
Igualment.